Aquí us deixem ja amb el Tu diràs, que vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 28 de desembre ja del 2022. Seguim fent el compte enrere pel retorn de la Lliga i sobretot pel derbi d'aquest dissabte.
Falten 3 dies.
72 hores només perquè torni el futbol al Camp Nou amb un partidàs contra l'Espanyol. Ahir vam començar a posar-nos el xip ja del derbi amb l'entrevista a Sergi Roberto, que per cert ha tingut un gran ressò a tots els mitjans catalans i espanyols, sobretot per la sinceritat amb què es va expressar el futbolista del Barça. Avui la seguirem comentant, aquesta entrevista, amb una estoneta amb el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, amb el Lluís Carrasco i també amb l'Àlex Pintanel a la tertúlia que obrirem de seguida. I a més, seguirem mirant cap al derbi, seguirem escalfant motors cap a aquest partidàs de dissabte a les 2 del migdia al Camp Nou, avui amb un jugador de l'Espanyol. És el migcampista Edu Expósito, futbolista de Cubelles, que després de voltar per Galícia i pel País Basc durant unes temporades, ha arribat aquest estiu a l'Espanyol. Aquest matí ens ha atès a la ciutat esportiva d'Dani Jarque per xerrar una estona de la seva situació a l'equip i de com està vivint el que serà el seu primer derbi. D'aquí uns minuts, doncs, avui el Tu diràs, Edu Expósito. Abans repassarem quatre titulars de l'actualitat esportiva, per exemple, del Barça. Hola, Damià López, què tal, bona nit?
Què tal, Aleix, bona nit.
Molt bé, com ha anat avui el dia a Can Barça?
Doncs mira, el gran nom propi és el de Jules Koundé, que s'ha reincorporat als entrenaments, així que Xavi ja ha pogut fer un entrenament amb tot l'equip. Això sí, recordem que per dissabte es manté la baixa de Lewandowski, però, insistim, Koundé ha complert amb el seu permís per vacances, ha estat un dia als Estats Units i aquest matí s'ha reincorporat. Dembélé, l'altre finalista, va tornar fa un parell de dies, així que ja amb Koundé al grup, Xavi ha pogut entrenar amb tots i ara ja amb tots els futbolistes tindrà on escollir de cara a l'alineació de dissabte contra l'Espanyol.
Demà hi haurà un altre entrenament i dissabte ja la prèvia d'aquest derbi, a veure què diu Xavi, tornaran les rodes de premsa del tècnic del Barça i explicarà una mica les sensacions que ha vist dels seus futbolistes després del Mundial. Ara ho comentem, Damià, a la tertúlia, insistim en Fernando Polo, Lluís Carrasco i Àlex Pintanel. A l'Espanyol, mentrestant, més enllà de la conversa amb Edu Expósito, avui entrenament de portes obertes, en públic, a la Dani Jarque. El nou fitxatge César Montes s'ha entrenat al marge avui i hi ha hagut, la veritat és que, molta comunió entre afició i jugadors, amb fotografies dels futbolistes amb els més petits que han anat a la Dani Jarque i amb signatura també d'autògraf. Avui també farem la prèvia del Girona-Rayo Vallecano, que és el partit del retorn de la competició. Demà a les 5 de la tarda, a Montilivi, en directe a RAC1, aquest Girona-Rayo Vallecano. Miquel Agut, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
En temps de tertúlia escoltarem Mitchell, avui ha parlat a la roda de premsa. Pel que he sentit, recupera futbolistes, eh? Borja García, no?
Jan sí, Hel. Borja és el cas més clar de jugador important que recupera el Girona. Feia gairebé mig any que no jugava i, per tant, és la gran novetat, el gran nom a la llista de convocats. Per cert, també recupera el Girona jugadors com Jan Hel o com Rodrigo Riquelme, que són futbolistes importants en el capítol de creació i ofensiu del Girona. També escoltarem Iraola, tècnic del Rayo, elogiant Mitchell i el Girona. Es van trobar la temporada passada a la Copa, a partit únic va passar el Rayo. Fa dues temporades es van trobar a la final per l'ascens. A Montilivi va guanyar el Rayo 0-2. Esperem que canviïn les coses demà.
Ah, tant de bo que canviï una mica aquesta dinàmica del Rayo amb el Girona. A veure, què m'has posat aquí a l'estudi de RAC1 a les televisions? De què estàs pendent, Miquel?
Estic pendent del partit entre el Leeds i el Manchester City. Queda un quart d'hora pel final. 1-3 està guanyant l'equip de Pep Guardiola. Doblet de Haaland a la segona part. A l'última jugada de la primera part, Rodri ha marcat, culminant un contraatac, el gol del City, el 0-1. Després el doblet de Haaland i ara fa uns instants, destruït de cap, ha rematat un corna i ha establert aquest resultat d'una 3 que col·loca el City momentàniament en segon lloc a 5 punts de l'Arsenal, el líder. Ara ho intenta l'equip de Guardiola, el xut de De Bruyne des de la frontal, l'atrapa el porter del Leeds, Meslier. I d'altra banda, també hi ha jornada de Lliga a França. I hi ha un partit que crida l'atenció especialment per diversos motius. PSG 1, Estrasburg 1, de moment, contra el penúltim, ensopega el líder, queda un quart d'hora pel final, però és que, a més, Neymar ha estat expulsat per dues targetes grogues, la segona, segons l'àrbitre, per simular una falta.
No, no m'ho crec, m'estranya.
Sí, sí, és una cosa que sorprèn també de veure en una lliga com la francesa i amb un club com el PSG, però sí, Neymar ha marxat als vestidors abans d'hora. De fet, al minut 18 de la segona part, havia vist la primera targeta 2 minuts abans. Està jugant de titular Mbappé. Recordo que Messi no tornarà a la disciplina del PSG fins al dia 1 de gener, després de la disputa del Mundial i de la celebració del títol. Ara mateix, un quart d'hora pel final, empat a 1 entre el PSG amb 10, expulsat Neymar, i l'Estrasburg, que és el penúltim.
Déu-n'hi-do, el retorn a la competició del PSG, de moment amb aquesta ensopegada i amb l'expulsió de Neymar per dues grogues, una per piscinasso, com es diu vulgarment, per simular una falta a la segona part. El City, Haaland, li és igual que hi hagi descans, no descans, que aquest tio va fotent gols, no?
Sí, de fet, això... ja va marcar un a la Copa de la Lliga contra el Liverpool, que va ser el primer partit que va jugar el Manchester City després del Mundial, una molt bona rematada al primer pal, i avui són dos gols fàcils, perquè Grealish, que ha fallat ocasions clares a la primera part, ha estat molt clarivident en la segona pel que fa a les assistències i li ha deixat gairebé la porteria buida una vegada literalment i a l'altra gairebé, i el noruec no ha fallat. 1-3, està guanyant el City poc més d'un quart d'hora pel final.
De tot això estem pendents també amb un ull posat, com ahir amb el Brasil i amb l'estat de salut de Pelé. De moment tot continua igual que ahir, és a dir, amb l'exjugador molt greu en un hospital de São Paulo. Qualsevol novetat que hi hagi, evidentment, en l'estat de salut d'Urrey Pelé, us la farem saber aquí amb el corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, que n'està pendent les 24 hores. A més, aquesta tarda hem tingut Lliga ACB al Palau Laurana. Hola, Mundet. Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Ha guanyat el Barça?
Sí, gairebé diria victòria de tràmit, 68-63 contra el Saragossa. Equip que ha lluitat fins al final i que ha vist per Girona i Manresa, equips catalans implicats a la part baixa de la classificació, no ha semblat que sigui un equip que ara mateix estigui lluitant pel descens. Bot paper dels de Porfirio Fisac. Victòria que serveix al Barça per atrapar el Baskonia en segona posició i a rebuf del Madrid, que ahir també, recordem, va liquidar el seu tràmit. Bon partit de Rokas Jokubaitis, també de Jan Vesely, amb Mirotić Pariser, sense jugar en tot l'últim quart.
Hem de parlar, després escoltarem reaccions d'aquest partit, sí, de tràmit, com dius, del Barça a la Lliga CB, i hem de parlar i escoltar també reaccions del que ha fet Luka Doncic avui a l'NBA.
És l'home del dia. 60 punts, 21 rebots, 10 assistències, iguala el triple-doble amb més punts de la història de l'NBA. L'únic que ho havia fet abans va ser James Harden a Houston, però amb menys rebots, és a dir, té més valor el triple-doble que ha fet avui Doncic. Doncic ha fet 60-21-10, Harden va fer 60-10-11. És el jugador de moda ara mateix, i no pas en un partit qualsevol, ha guanyat Dallas a la pròrroga contra els Knicks, 126-121, amb un bàsquet inverosímil per forçar el temps afegit. Feia 18 anys a Dallas que no veien una orgia anotadora, com se sol dir en aquests casos, semblant. L'últim que va fer-ho, Dirk Nowitzki.
Un altre mite.
Exacte. I ja ha plogut fa 18 anys que no veien... En aquell dia, Nowitzki em va fer només, entre cometes, 53.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Després escoltem reaccions de tot plegat en el món del bàsquet. Fins ara, Mundet.
Fins ara.
De la resta del dia, alguna cosa més destacada? Quim Salvador.
Sí, un parell. Demà, a més del Girona Rayos, jugant dos partits més. Un d'ells és l'Atlètic de Madrid-Elx, el Metropolitano, a 2:15. I avui, després escoltarem, però ja t'ho avanço, Diego Simeone ha fet una autocrítica força destacada. Ha dit públicament que amb el paper que han fet bona part dels seus jugadors al Mundial, recordem que, per exemple, De Paul, Correa i Nahuel amb l'Argentina i Griezmann amb França van arribar a la final, demostra, diu Simeone, que qui no ho està fent bé aquesta temporada al club és l'entrenador, és a dir, ell mateix, una autocrítica poc habitual, no només en Simeone, sinó en el, en el món de l'esport professional. I hem tingut avui doble ració de partits amistosos d'hoquei gel entre les seleccions de Catalunya i Euskadi. De fet, era una tradició que s'havia aturat per la pandèmia de coronavirus i que avui s'ha reprès a Puigcerdà. Amb doble bona notícia. La primera és que les dues, tots dos partits s'han acabat amb victòria catalana. El masculí per 7-4 i el femení han empatat a 2 i s'ha acabat amb victòria catalana als penals. I l'altra bona notícia és que les federacions d'esports hivern de Catalunya i d'Euskadi ja han acordat, han reprès la tradició, doncs mantenir-la, i que l'any que ve es farà a Vitòria. Per tant, hi haurà doble ració d'Euskadi i Catalunya d'hoquei gel per les festes nadalenques de l'any vinent a Vitòria.
Molt bé, doncs repassat tot el que ens ha donat de si aquest 28 de desembre en matèria esportiva. El tram final del Tu Diràs, per cert, més enllà de tota l'actualitat del bàsquet amb el Mundet, avui entrevistarem Laia Sanz abans de marxar cap al Dakar, i també parlarem d'una de les moltes curses dels nassos que hi ha per Catalunya el dia 31 de desembre. És una tradició córrer, no?, una mica abans, la tarda del 31 de desembre, abans del sopar de Cap d'Any i de la festa posterior per celebrar l'entrada d'un nou any. Doncs bé, avui al Tu Diràs us presentarem la Cap d'Any Race, que es fa a Sabadell dissabte a la tarda, una cursa peculiar, solidària també, i que té dues distàncies, 5 quilòmetres i 10 quilòmetres pels carrers de Sabadell. Doncs bé, si algú vol anar a córrer la Cap d'Any Race a Sabadell aquest 31 de desembre, tenim dos dorsals per la cursa de 5 quilòmetres i dos dorsals per la de 10 quilòmetres. I ara mateix regalarem els dos dorsals pels 10 quilòmetres. Qui vulgui anar a fer 10 quilòmetres el dia de Cap d'Any a Sabadell, que truqui ara mateix al 902-47700 i s'emporta el premi. D'aquí a una estona, estigueu atents, perquè sortejarem els dos dorsals pels 5 quilòmetres de la Cap d'Any Race de Sabadell. Pràcticament 3:15, fem una pausa i de seguida escoltarem aquesta conversa amb Edu Expósito, jugador de l'Espanyol, i després obrirem tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i Àlex Pintanel.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. De dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19 a 99 euros al mes.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
RAC+1 Podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Fletxa bé, Rocco. Fletxa bé, que se'ls va carregar.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Avui ens hem acostat fins a la ciutat esportiva de Niharque per veure l'entrenament de portes obertes de l'Espanyol amb tota la gentada que ha vingut a veure els jugadors blanquiblaus a 3 dies només d'aquest derbi contra el Barça al Camp Nou. I en volem parlar amb un futbolista català de l'Espanyol, que és Edu Expósito, i que ha arribat aquest estiu al club. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Molt bé. ¿Com ha anat el Nadal?
Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Pues un tiempo para poder estar con la familia y con los amigos y disfrutar un poco de las Navidades.
¿Podías venir quan estaves a Galícia o a l'Eibar a les últimes temporades? ¿O és el primer Nadal que pots passar aquí a casa a Cubelles, no? Suposo, amb els teus.
Sí. Siempre en Cubelles. Para Nochebuena siempre he podido estar, o casi siempre, pero ya luego Nochevieja es más difícil porque, bueno, con el tema de Copa del Rey, Ligas, que ahora ya se juega un poco más cerca. cerca de fin de año, pues bueno, no ha sido tanta la suerte de poder estar aquí. Este año, pues bueno, puedo estar 24, 25, San Esteban, todo.
Sí, clar, és que el calendari ho ha girat tot, no?, amb el Mundial, no? Un any estrany, també, per vosaltres.
Sí, un año, pues un poco extraño, porque al final juegas ahora... Bueno, hay un parón en noviembre, que es el Mundial, y bueno, ahora retomas todo, pero bueno, esto es al final el que mejor se adapte luego ahora a la competición y ojalá que a nosotros pues nos haya venido bien este parón.
Nosaltres els periodistes hem parlat amb fisioterapeutes, no?, amb algun psicòleg esportiu, de com pot afectar, com no pot afectar als jugadors des de dins. Quines sensacions teniu? Vull dir, haver de fer un altre stage al novembre, et cap... ¿Gira molt els plans? ¿Et trastoca una mica o no? ¿Físicament, mentalment, Edu?
Bueno, físicamente un poco depende, ¿no? Al final, el que haya acabado muy bien, pues seguramente diría que no se acabe esto, ¿no? Pero bueno, yo pienso que siempre en todas las vacaciones, ¿no?, cuando tú tienes ganas de volver a pisar el césped, ganas de ver a tus compañeros, ¿no?, como en el colegio, ¿no?, qué ganas tengo ya, aunque me gustaría seguir de vacaciones, pero siempre te entran ganas de volver a ver a los compañeros y amigos. Entonces, pues esto es igual, yo pienso. Entonces, siempre tienes ganas de volver a competir, de ganas de volver a entrenar a diario para prepararte para los partidos, y bueno, yo siempre pienso que eso es positivo.
¿Y teniu ganas de jugar al derbi ya, de aquest dissabte?
Hombre, lógicamente, este va a ser mi primer derbi, con muchísimas ganas, pues bueno, teniendo aquí a la familia cerca para que me puedan venir a ver, entonces pues, para mí es un plus.
No saps si jugaràs encara, no?
No, encara no.
Clar. Amb la lesió de Kidibari, per això, creus que pots tenir més opcions d'entrar aquí al mig del camp?
Bueno, al final es una pena, ¿no?, que KD haya tenido esa lesión en el partido de Copa. Hay muchos compañeros que también pueden ejercer esa posición de pivote defensivo, y bueno, al final lo que requiera el míster, ¿no?, lo que sea más necesario para el grupo, que eso es lo más importante siempre.
Perquè tu com t'estàs trobant des que vas arribar a l'estiu? Què tal aquest primer balanç que fas dels primers mesos aquí a l'Espanyol?
Bien, el balance yo creo que es positivo, siempre se puede mejorar. Yo creo que todavía no se ha visto a Aredo Espósito que vengo haciendo temporadas anteriores, o sobre todo la última en Eibar, pero bueno, poco a poco me voy encontrando en los entrenamientos, que al final siempre es importante, que al final hay que plasmarlo luego en los partidos.
Avui heu gaudit d'un bon dia, no?, tota l'afició, signant autògrafs, fent-vos fotografies, no?, aquí a la Dani Jarque.
Sí, siempre es positivo. Ellos a veces pues nos dicen, joder, que hacéis muchas firmas, ¿no?, pero para nosotros es un placer hacerles unas firmas, y no nos cuesta nada. Son 5 o 10 minutos que vamos a estar con ellos, y para ellos el sentimiento que puedan tener a los jugadores cerca es mucho.
Claro, per un nano de Cubelles, ¿qué? Viure això.
Claro, o sea, yo imagínate, yo vengo de ahí, yo he estado ahí también pidiendo autógrafos o intentándome hacer fotos, que no lo tenía tan fácil, ¿no? Que ellos estén aquí ahora, pues para ellos seguramente es un plus, como te digo, de ilusión.
Després tornarem a la teva història, perquè em sembla molt curiosa, no?, que haguessis d'anar-te a formar o a fer el salt de professional a Galícia, després al País Basc, no?, fins ara que has tornat aquí a casa teva, a Catalunya. Però, tornant al derbi, com deies, el teu primer derbi, al vestidor què t'expliquen del que és un derbi? N'hi ha algun, no?, que n'haurà viscut ja aquí al vestidor, sí. Sergi Darder, no?
Sí, jo, bueno, l'último... En el Camp Nou lo estuve viendo, y yo creo que el Español fue superior, se pudo llevar el partido fácilmente, pero bueno, al final depende de muchas cosas, ¿no?, que no siempre sale como uno quiere.
Bueno, aquella rada de RDT, de Dimatà, ¿no?, que van tenir ocasions claríssimes,
sí,
l'Espanyol.
Eso es. Entonces, pues bueno, al final ahora va a ser un derbi también diferente, ¿no?, el día 31, ojalá que se pueda dar una victoria, que hace bastantes años que allí no se consigue una victoria, creo que del 2009, entonces, pues bueno, ojalá sea este año, que será un dia especial sempre, i va estar marcat per la història.
És un... Aviam si m'entens, eh? És un marrón anar a jugar al Camp Nou quan es reprengui la Lliga, o no, ara mateix?
No, yo creo que a lo mejor puede ser incluso el mejor momento, ¿no?, para ir, ¿no? Pues nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y ellos a lo mejor, pues bueno, un horario a las 2 de la tarde, un día 31, a lo mejor alguno ya está pensando más en la noche que en el partido, entonces nosotros tenemos que ir focus en lo que es el partido, sabemos lo que no lo difícil que va a ser, ¿no? No nos vamos a engañar, y entonces nosotros tenemos que poner todas las armas encima de la mesa.
Clar, el Barça, a més, ha tingut molts internacionals. Això creus que li pot afectar, potser, d'alguna manera?
Bueno, dependerá un poco de cómo hayan vuelto, de no sé, pero al final un derbi es un derbi. No, al final, un derbi siempre es especial jugarlo, entonces yo creo que todo el mundo va a salir motivado ese día.
I com se li pot fer mal al Barça, pel que has vist? Ja sé que fa un mes i mig que no competeix perquè s'ha parat la Lliga, però pel que havies vist abans, què? Aquest Barça defensa de Xavi, que té la pilota, no?, que vol la possessió.
Sí, pues bueno, intentar estar muy juntos, eso es lo más importante, intentar que ayudarnos nosotros mucho en esos esfuerzos, regalarnos esfuerzos a nosotros mismos, al compañero, ayudarles, y sobre todo que las que tengamos que puedan entrar, o por lo menos que estemos cerca de, para que eso nos lleve a una motivación extra, que en minuto 80, cuando vayamos 0-1 ganando o 0-0, pues que tengamos otra para poder estar en el partido otra vez.
Perquè canviarà una mica l'Espanyol? Anant al camp del Barça, veient com juga el rival, potser...
Yo creo que va a ser el Espanyol que se ha visto siempre. Nosotros tenemos una identidad bastante clara, y eso es lo que vamos a intentar transmitir también el sábado.
La baixa de Lewandowski us tranquil·litza una mica, perquè ha fet la meitat dels gols del Barça.
Sí. Bueno, siempre una baja de ese calibre pues es importante para nosotros, ¿no? Que ellos pierdan una pieza tan, tan importante para ellos, pues para nosotros es clave.
Clar, l'Espanyol ha de sumar com sigui, no? Perquè el primer tram de temporada, no? Dues victòries, no ha acabat d'arrencar l'equip, Edu.
Sí, sí, así es. A mí el otro día estaba en casa pensando, y me motiva mucho esta semana, ¿no? Que nos viene, que al final ahora vas a jugar el derbi, luego te viene el Celta en Copa y te viene el Girona en casa el día 7 sábado delante de nuestra gente. Pues al final eso a mí me motiva, eso es una semana que va a ser importante, y bueno, yo lo afronto con muchísima ilusión.
¿S'ha de tenir paciència?
Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Lógicamente todo tiene un periodo de adaptación. Yo creo que la plantilla, pues bueno, ahora ha venido César, que también nos va a ayudar mucho. Entonces, pues bueno, eso poco a poco que se vaya plasmando en el verde con victorias.
¿Qué tal? ¿Has podido hablar amb ell, amb el mexicà?
Sí, un poquito, porque ya hemos salido rápido a entrenar. Él al final, el primer día siempre tienen un montón de cosas, que si revisión, de que si hablar con el míster, que si que Willy los lleve por ahí a que conozcan todo. Pues bueno, es un poco más complicado.
Las instalaciones, ¿no? La dinámica de l'Espanyol. Es un central, hostia, un 90, ¿no?
Sí, sí, ya justo estaba entrado cuando estábamos desayunando, he dicho, uff, buen bigardo, buen bigardo.
El vas veure al Mundial en Mèxic, ho va jugar tot en Mèxic.
Sí, incluso creo que dio una asistencia de gol, así que bueno, si tenemos esas opciones también, que a la hora de entrar al remate nos puede ayudar con goles, pues bueno, eso va a venir muy bien.
¿Creus que canviarà, per tant, la dinàmica? ¿Esperes que canviï la dinàmica de l'Espanyol ara que reprengui la competició?
Hombre, yo espero que sí. Nosotros tenemos ilusión de que esto cambie. Yo creo que, bueno, pues al final en resultados no nos han salido las cosas, en juego en algunos momentos tampoco, pero bueno, al final... Yo creo que en esta segunda vuelta pues veremos al Espanyol que queremos ver todo, ¿no? Todavía nos quedan algunos partidos de la primera vuelta, pero bueno, lo que se marca ahora, que es la segunda vuelta.
Claro. S'han de fer punts com siguin, perquè esteu allà esfregant el descens. Això posa nerviós o no? Mira la classificació, Edu.
Pues interiormente a mí no. O sea, a mí no, porque yo veo al equipo, veo cómo nos llevamos todos dentro del vestuario y veo lo que podemos hacer fuera, y me tranquiliza, ¿no? Queda muchísimo para que acabe la liga. Van a faltar muchísimos puntos, aunque estemos en 5 puestos por encima del descenso, seguirán faltando puntos, claro. Entonces yo creo que hay que estar tranquilo y en el día a día, eso es lo que va a marcar.
¿Y al bastidor está Diego Martínez, creo, amb el que vol el míster?
Sí, nosotros vamos de la mano del entrenador, a todos nos ayuda muchísimo a mejorar, y lógicamente pues nosotros creemos en él y él cree en nosotros.
Molt bé, doncs a veure si canvia la dinàmica de l'Espanyol, no? A veure com va aquest derbi, després deies el Celta, la Copa, el Girona. La Copa il·lusiona, no? Que és una competició que sempre l'Espanyol, no? N'ha guanyat unes quantes i sempre l'il·lusiona.
Sí, hombre, al final te ves la manga y tener tantos trofeos de Copa del Rey siempre ilusiona. Diego, en ese sentido, nos ha marcado mucho en que la Copa para este club y para nosotros es muy importante. Y al final lo que decimos siempre, el ganar te lleva a ganar. Entonces nosotros el otro partido, la otra eliminatoria, lo afrontamos así, que el ganar nos lleva a ganar, que al final no siempre cuando ganas tienes más opción de volver a ganar el siguiente partido y te motiva a seguir haciendo las cosas bien.
L'ambient és millor, al vestidor, eso, ¿no? A l'entorn. I a més, si no passen rondes, hi ha més partits i més opcions que tots jugueu i que veiem, per exemple, un millor Edu Expósito,
sí,
no?
Sí, totalmente. Al final, cuanto más partidos le puedas dar al entrenador para que te ponga y para mostrar tu mejor versión, eso siempre va a ser positivo.
Tenim un company a la ràdio que es diu Guillem Estadella, que és de Cunit, i em deia que t'havia vist jugar al Cubelles i que havíeu jugat fins i tot l'un contra l'altre. Mm. Tu recordes o no?
Sí. Yo me acuerdo mucho y es verdad, tenemos amigos en común y alguna vez, porque él le gusta hacer algo de gracia por ahí,
sí,
por la zona
sí.
de Garraf.
Charral y grada, sí.
Y nada, así que le mando un saludo desde aquí muy grande y que sepa que me acuerdo.
Sort que es va dedicar això del micròfon, perquè el futbol jo crec que no...
No, yo creo que el balón no se daba muy bien, por eso tiro por esta rama.
A mi m'ha dit, diu, hòstia, l'Edu Expósito, quan jugàvem Cubelles contra Cunit, tenia ja salivella, que arribaria lluny, No sé si tu deien a tu quan eres petitó i jugaves allà al Cubelles.
Bueno, yo nunca me hubiera imaginado llegar hasta donde he llegado, ¿no?
¿No?
No, porque, bueno, es muy difícil, ¿no? Tú ves... Sí que es verdad que cuando estás fuera ves como si fuera una burbuja. Cuando estás dentro no... O sea, intentas transmitirle a los demás que no es una burbuja. Que somos iguales que los demás, que comemos lo mismo, que descansamos lo mismo, que nos podemos tomar un agua o una cerveza...
Que tens un mal día.
En el mismo sitio, tenemos un mal día y tenemos sentimientos como todos. Y a veces es complicado también en el campo, pero bueno. Que desde aquí a todos los pericos mandarle un abrazo, que espero que hayan pasado unas navidades buenas y que cerremos el año de la mejor manera con el derbi.
Per acabar, l'Edu Expósito, abans ho dèiem, m'ha cridat molt l'atenció la teva carrera, no? Comences al Cubelles, no?, que ets d'on ets, després has passat pel Vilanova, no?, pel Gavà, diria també, no?, i llavors vas anar a l'Adam, que és un dels clubs no emblemàtics de formació d'aquí de Catalunya. I d'allà, o sigui, tu fas el salt a Galícia amb 20 anys. Tu te'n vas al filial del Deportivo La Coruña, que és el Deportivo Fabril, amb 20 anys, i gràcies a això aconsegueixes debutar primera amb el Depor, que per cert, recordes contra qui debutes a primera?
Sí, contra l'Espanyol.
Contra l'Espanyol, com és la vida, no? Quina casualitat. Sí. Recordes aquell dia?
Sí, lo recuerdo, pues bueno, al final fue un gol de, creo que Gerard Moreno, Leo Bautistao antes del descanso, nos vamos 0-1 y en ese momento pues yo soy el cambio. Pero bueno, no me lo tomé
mal. Te señala el míster.
Bueno, pero no me lo tomé mal. Al final tenía muchas más ganas de volver a entrenar al día siguiente para seguir demostrando de que yo podía seguir estando ahí.
¿Quién era el míster?
Pepe Mel, en ese caso. Hostia. Agradecido de que me haya hecho debutar, porque no era una situación buena para debutar a un chico joven.
Un crack, ¿eh? Jo li tinc molta estima a Pepe Mel, eh? Sí, sempre nos ha cogido el teléfono, sempre ens ha atès meravellosament, parla de futbol increïble, com parla de futbol.
Sí, no? Sí, yo ya te digo, le deseo lo mejor y ahora que están en una mala racha
con el Málaga
y tengo compañeros ahí como Fran Sol y Esteban Burgos, pues bueno, le deseo que un equipo como el Málaga se salve la categoría.
Però escolta, tornant a això, tu marxes amb 20 anys allà, per què decideixes anar a Galícia al filial del Depor amb 20 anys? Ha de ser una decisió difícil, no, Edu?
Sí. Tenía opciones de jugar por aquí en segunda B, ¿no? Pero yo no quería. Yo tenía claro que lo que me podía llevar más, bueno, por un camino más fácil al fútbol profesional, yo creo que era estando en un filial, ¿no? Aprender y seguir jugando con gente de mi edad o así para poder seguir demostrando, pues bueno, lo que podía llegar a ser, ¿no? Entonces teniendo el primer equipo más cerca iba a ser más fácil.
T'ha anat bé al final, ¿no? La
sí,
carrera,
sí,
perquè
sí.
D'allà fas el salt a l'Eibar. Jo entenc que l'Eibar, ¿no?, és on has explotat com a futbolista, i estàs d'acord?
Sí.
Aquelles tres temporades?
Sí, porque ya el último año en Coruña, en segunda división, fue muy bueno, que a mí me hizo dar el salto, y bueno, con la llegada allí con Mendilibar aprendí muchísimo, con Gaizka Garitano he aprendido mucho este año, pues bueno, a jugar en una posición diferente, a tener un rol diferente, y me ha llevado a estar donde quería estar.
I ara l'Espanyol. Què n'esperes d'aquesta etapa, Edu?
Pues que sea lo más bonita posible, ¿no? Que cuando algún día tenga que marcharme de aquí, ¿no? Y pasar por el estadio cuando venga de Cubelles a Barcelona, pues que recuerde esa etapa con como muy bonita, ¿no? Que de haber disfrutado y de haber luchado por este escudo como se merece.
Molt bé, i acabo demanant-te un somni pel 2023, no? Ara que canviem l'any, no? Que pensem en desitjos, en noves fites o nous reptes pel 2023, què li demanaries tu?
Pues le pediría a este 2023 que cuando estemos a punto de acabar o los últimos partidos en casa, pues que sean especiales para todo el mundo, ¿no? Que haya una conexión entre grada y jugadores de estar allí en el fondo gritando y saltando todos juntos.
¿Has notado l'ambient?
Sí,
de Cornellà?
Sí. Jugar aquí es un placer y cada partido, pues no solo en casa, sino fuera también nos apoya mucho y eso es una ilusión para nosotros para seguir dando ese plus que esperan de nosotros.
Edu Expósito, avui el Tu Diràs, un català de Cubelles que viurà el seu primer derbi i volíem parlar amb ell de les seves sensacions. Molta sort, Edu, en aquesta etapa a l'Espanyol i pel que queda de temporada.
Moltíssimes gràcies, ha sigut un placer.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt, aquesta ha estat la conversa que hem tingut aquest migdia amb Edu Expósito, migcampista de l'Espanyol, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, quan només queden 3 dies per aquest derbi, perquè torni la Lliga al Camp Nou. Hola, Lluís Carrasco.
Què tal? Bon dia.
Bona nit. Sí, bona nit. Bona nit. Lluís. Ja no sabem en quin dia vivim.
No, la veritat.
Canviarem d'any, ja no sabem.
Aquestes èpoques de vacances que anem una mica perduts en quant als horaris.
Hola, Àlex Pintanel.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Tot bé? Ha anat bé
tot
les festes?
Bé. Sí, aquesta primera part de moment
superada. Queda encara el pitjor. Cap d'any, ressaca l'1 de gener i després Reis.
I els Reis, només bonic de tot.
Hola, Fernando Polo.
Què tal?
Què tal? Soc director del Mundo Deportivo, benvingut també. Com van les festes, bé, Fernando?
Bé, uns dies de festa, nosaltres treballant. Bueno, van bé.
Van bé. Va bé treballar, eh? Que si no, aquests dies, si no et mous del sofà, acaba sent perillós.
Moure's una mica aquests dies va bé.
Va bé.
Sí, va bé. Una miqueta va bé.
I tant. A veure, que teníem alguns partits en marxa, que estava seguint el Miquel Agut. S'han acabat aquests dos partits de la Premier i de la Lliga Francesa que teníem en joc, Miquel?
S'han acabat. I al final ha guanyat el Paris Saint-Germain amb un gol d'Mbappé de penal al 6è minut de temps afegit de la segona part.
Déu-n'hi-do.
Jugant contra l'Estrasburg, el penúltim classificat, anaven 1-1, Neymar expulsat. Amb 2 minuts, 2 grogues, la segona, he vist la targeta per simulació, és una piscina, només li falta posar-se el gorro i el banyador, perquè realment és una piscina com una casa de pagès. Segons mitjans de comunicació francesos, ha marxat del camp abans del final del partit amb empat a 1, se n'ha anat perquè estava enfadat, i el temps afegit ha marcat Mbappé de penal. Això és el més recent de la nit, perquè l'altre partit que seguíem, el del Manchester City, ha acabat amb 1-3 al camp del Leeds, 2 de Haaland, que en podria haver fet 4 o 5, però n'ha fet 2, i que col·loquen el City segon a la classificació, a 5 de l'Arsenal i 2 punts per sobre del Newcastle, que és tercer.
20 gols en 14 jornades a la Premier. Porta la bèstia. La bèstia joveneta, Erling Haaland. Déu-n'hi-do. Molt bé, Miquel, si diu alguna cosa Guardiola ens ho fa saber.
Perfecte.
O si es queixa Neymar de l'expulsió també ens ho fa saber.
Des de casa.
Sí, perfecte. A veure, bé, Neymar o algú del PSG volia dir, sí, ja m'has entès. Torna al derbi, ara en parlàvem amb Edu Expósito, ahir amb Sergi Roberto també, no? Partits especials per aquests jugadors catalans, sobretot per Roberto. I ara entrarem en la part més esportiva, però tenim al telèfon a la vicepresidenta institucional del Barça, la senyora Marielena Fort, perquè el Barça ha informat avui que a partir del partit contra l'Espanyol, aquest dissabte, al Camp Nou, ja comença a funcionar el seient lliure invers. I pels socis i abonats del Barça que ens estiguin escoltant, bé, aquí a la taula també crec, no?, que algú de vosaltres sí. També a vegades va al camp i que té abonaments, doncs volem explicar una mica el que és això del seient lliure invers. Senyora Fort, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bona nit. A veure, avui el club ha informat d'això, d'aquesta novetat que es començarà a posar en marxa el dia de l'Espanyol. Per la gent que no n'estigui al cas, ens podria explicar de què es tracta el seient lliure invers?
Sí, bàsicament, doncs és el fet que dintre de totes les mesures que vàrem anunciar el mes passat, del mes de juny passat, per fomentar l'assistència a l'estadi, una d'elles era la del seient lliure invers, que consisteix en que una vegada transcorregut 10 partits en el que l'abonat no utilitzi l'abonament personalment o cedint-lo a algú o el posi en el seient lliure, doncs serà el club qui gestionarà aquest abonament. Sempre, evidentment, amb el dret de l'abonat a avisar el club amb 72 hores d'antelació per tal de que l'utilitzarà i per tant el club ja no el gestionarà.
Clar. Això vol dir que, és a dir, quants socis, per exemple, durant 10 partits no han fet ús del seient lliure?
Això, doncs hem detectat que estem aproximadament sobre 1.000 de socis, que n'hi han vingut cap dels 10 partits, n'hi han alliberat cap dels 10 partits.
Clar.
Aquests socis, el Barça ja s'ha posat en contacte amb ells pels mitjans que té, i ara és el partit número 7, diguéssim, que hi ha un comptador que se'ls revisa personalment via mail o via els canals de comunicació que els socis donen al club, però tot i això, per evitar que algú no ho sàpiga, doncs avui també hem fet aquesta campanya de comunicació per recordar que doncs ja és l'11è partit i que per tant ja pot haver-hi socis que per oblit o per mil raons creguin que sí que poden entrar, però es poden trobar que realment el club ha gestionat el seu seient i no puguin entrar.
Val. Per tant, d'aquests 1.000 socis que vostès han detectat, que en els últims 10 partits no han fet res amb el seu abonament, ja no hi són a temps, no? Si poden reclamar-lo 72 hores abans del partit, vol dir que aquests 1.000 seients vostès ja faran el seient lliure invers.
Si no està venuda, el poden recuperar fins al moment del partit. Si estigués venuda, ja no podien, ja no poden recuperar-ho. Però tot i això, insisteixo, ja fa setmanes o partits que se'ls va avisant, se'ls ha avisat, diguéssim, pels mitjans, per tant, ho han de saber, però tot i això, com que vam detectar alguna incidència també en el Palau, l'últim partit, perquè en el Palau també s'aplica el seient lliure invers, però eren 6 partits, no eren 10, això ho vam detectar abans, va ocórrer que, tot i estar informats, hi havia gent que ho deixava l'abonament, o el tenia, i aleshores venia, i llavors es vam detectar i vam dir, ostres, doncs això potser se'ns oblida, no? Perquè a mi mateixa algun dia no li posaré el seient lliure, dic, ostres, el meu comptador va baixant, no? Que no són 10, que ara en són 9. Jo crec que també és important pel partit de dissabte, però també és important de cara als mesos que venen, perquè no són 10 partits consecutius, són 10 partits en tota la Lliga. Per tant, hem de, com a socis, tenir la responsabilitat de tenir en compte que en el desè partit, és a dir, en l'onzè partit, funcionarà el seient lliure invers.
Clar.
No. És una cultura que també hem d'anar agafant, diguéssim, com abonat.
Clar, no deixa de ser un privilegi poder anar al Camp Nou, no hi ha moltíssima gent que té ganes d'anar-hi, per tant, un dia et pots oblidar de no posar-lo, 2 dies, 3 dies, 4 dies, ara, si te n'oblides 10 dies, potser no, és que passes una mica, no?
No, vull dir, hi ha 1000 circumstàncies, tothom pot tenir les seves circumstàncies, pot dir que algú el tingués d'un amic i no se'n recorda d'alliberar-lo, però sí que hem d'agafar una mica tota aquesta responsabilitat, insisteixo, perquè com vàrem veure, el que és important és que el Camp Nou estigui ple, i estigui ple de culers i d'abonats, i no poden ser abonats, doncs, altres socis que puguin comprar. Mm. Per tant, així sí que és una de les mesures que crec que funcionarà molt bé, ha anat funcionant molt bé, però sí que és evident que tots ens hem d'acostumar una mica a aquestes noves fórmules d'actuar.
Llegeixo també, senyora Fort, que no hi haurà entrades infantils gratuïtes ni es podran activar els passaports infantils i sèniors pel derbi.
No,
això és
malauradament...
Per quin motiu?
És un motiu bàsicament de seguretat. Jo vull explicar-ho. Els passaports infantils i les entrades infantils, tot i que tècnicament són les entrades, perquè per llei, quan tu entres en un espectacle públic has de tenir una entrada, no tenen assignat un seient, perquè sempre hi ha evidentment un decalatge entre aquelles persones que poden entrar, que són menors, que et pots posar la falda o que te la pots posar en el seient de davant si el tens lliure, i per tant sempre es juga una mica amb les que puguin estar buides, però en partits al risc, com és el de l'Espanyol, evidentment hi ha alta demanda d'entrades i alta venda d'entrades, no podem garantir que tots els menors que entrin puguin tenir un espai. I per tant, com que no podem sobreaforar legalment, malauradament en aquests partits del risc no podrem posar en funcionament aquestes dues maneres d'entrar, que ens sap molt de greu, a mi personalment em sap molt de greu, perquè crec que un partit de les dues és un partit perquè puguem portar els nostres infants, però a la situació de l'ensenyament lliure, de la venda, i el fet de que aquests menors no tinguin realment assignat un lloc, fa complexa per seguretat poder accedir a l'estadi.
Queda claríssim. Per tant, esperen una gran afluència de públic, no?, pel que estic entenent.
Esperem una gran afluència de públic. Sempre, evidentment, que els abonats vinguin tots, que jo crec que vindran tots, tota la gent que conec va venint. Per tant, crec que serà un gran dia a l'estadi. Mm.
I l'afició rival tindrà la seva zona? Això ja va quedar aclarit, el tema de les samarretes del rival, no?, com a normativa...
Bueno, de fet, la normativa, en realitat, que a vegades ens sorprèn molt, però sí que la normativa no ens permet ajuntar aficions. Per tant, òbviament, el club té l'equip contrari ha de cedir una sèrie de localitats per tal de que puguin anar, això per un general. Però en perills del risc, evidentment, hi ha altres mesures que has de prendre perquè no passin coses com les que a vegades, alguna vegada, mira el Camp Nou. Per tant, no hi ha cap prohibició, però sí que no pot haver-hi una acumulació d'aficions barrejades, perquè la llei tampoc ens ho permet.
Tant de bo no hi hagi cap mena d'incidència i sigui un magnífic espectacle.
No, crec que no. Jo crec que serà un gran dia.
En té ganes de que torni el futbol a l'estadi i torni la Lliga després d'aquesta aturada?
Moltes, moltíssimes. Moltes ganes de Barça. Futbol n'hem vist, però ganes de Barça.
Molt bé. Doncs li agraeixo moltíssim tota aquesta informació de servei, perquè és cert que amb aquest mes i mig d'aturada, no?, potser la gent tornar al Camp Nou, doncs,
correcte,
com fer-ho i com a mínim informar d'aquestes iniciatives que està fent el club per intentar incentivar i que l'estadi estigui ple, que sempre hi hagi un bon ambient per animar l'equip de Xavi Hernández. Li agraeixo moltíssim. Moltes gràcies, senyora Fort, i bona entrada al 2023, que acabi bé l'any pel Barça i per vostè.
Bon any a tots. Bon any a tots. Gràcies.
Bona nit. Maria Elena Fort, la vicepresidenta institucional del Barça, en directe a les 11:08 aquí al Tu Diràs per explicar aquesta iniciativa. Bé, que no sé, com a socis abonats, o si a vegades aneu al Camp Nou, a mi em sembla interessant, no?, intentar controlar, dir, escolta, va, desperteu, no deixeu allò el seient buit durant tants partits, no?, perquè l'estadi, si no, al final no s'acaba omplint, no?
No, molt interessant, perquè, a més, els conductes reglamentaris i oficials no sempre arriben, aquestes dates són complicades, i, per tant, tot el que sigui el ressò, en aquest cas, de la vicepresidenta Fort, d'aquest programa mateix, i les explicacions que ha donat, jo crec que seran de gran ajut. Ho hem comentat en altres ocasions, això del futbol, el fet de ser abonat al Futbol Club Barcelona, evidentment, et dona una sèrie de drets, però també de privilegis, i aquests privilegis s'han de complir, i s'han de respectar, i s'han de posar en valor. Aleshores, està molt bé aquestes mesures, que al final el que fan és fomentar una més assistència i, per tant, un més suport una més ajuda al nostre equip perquè assoleixi els seus objectius, em sembla sempre bé.
Sí, a mi també. Jo me'n recordo que estava a la roda de premsa de la vicepresidenta quan ho va explicar i crec que és just, evidentment. A més, entenc que a més el Barça et dona marge, perquè són, no és un, dos, tres, són 10 partits, per tant et dona marge, i entenc que la persona, és veritat que cadascú tindrà els seus arguments i els seus motius, però la persona que durant 9-10 partits ni va ni allibera el seient lliure és probablement perquè no li interessin el camp del Barça, o no sé, per motiu que sigui,
sí,
no?
Hi ha mil motius, eh?
Però és cert que el Barça, com a mínim, et dona aquest marge, que si tu no l'aprofites, doncs, evidentment, perds el teu privilegi de poder anar al camp
però
del Barça.
Però en aquell partit, en l'onzè, vull dir que quedi clar que tu, encara que estiguis 10 partits sense posar-lo i que el Barça faci això del seient lliure invers, s'apropiï del teu abonament i el posi ell al seient lliure, tu en el partit següent, si avises amb temps, pots recuperar el teu abonament,
I el que és interessant és el que en principi has d'avisar 72 hores abans, però si tu pel que sigui, poques hores d'anar al partit, mires que el teu senyor no està venut, també el pots recuperar. Encara donant també encara més marge per allò, si no s'ha venut el teu seient, doncs està fins a última hora per poder anar-hi.
Home, jo crec que dissabte la gent té tanta ganes de futbol i de tornar al Camp Nou, no? Que...
Home, sí, és bona hora. Diria que és bon dia també, tot i que hi ha gent que també està aquell dia preocupada perquè ha de fer sopar i té lío a casa, però jo crec que és una hora molt bona. Perquè a més hi ha una mica de mono, de futbol de club. I no es pot dir res, la vicepresidenta ho ha explicat, això ja va ser una mesura que es va implementar, està bé que s'avisi, jo ho trobo bé, dir-li a la gent, escolta, us en recordeu allò que vam parlar, que potser us heu descomptat...
Pues ho posem en pràctica, exacte.
Ho expliquem i això, si no us poseu les piles, s'activarà. Teniu marge per poder fer ús, però que sapigueu que això s'està descomptant del vostre abonament. Sí que és veritat que col·lisiona una miqueta amb aquella gent que diu, escolta, jo pago el meu abonament, jo compleixo, jo puc fer el que vulgui, però sí que és veritat també que en teoria un carnet i un abonament ha de tenir vida, és a dir...
Bueno, no el perds, insisteixo, vull dir que si tu pagues però no hi vas i el club el vol aprofitar, l'aprofitarà un partit i tu el recuperes després.
Que és interessant que es faci servir, ja sigui un amic, un familiar, o qui sigui, o un turista. I si paga 150 euros, doncs... Que no oblidem que això també importa.
Clar.
Importa, i a més suposo que el club, evidentment, també ho té en compte.
A mi m'agradaria saber però, si dius per això, sí que la gent no va, perquè realment 10 partits són molts.
Però jo crec que hi ha molta gent que per tradició, quan tenien 30, 40, 50, igual et vas fent gran... saps? I et fa nosa.
Gent gran té més complicacions.
Gent que viu lluny, comunicacions, potser, sí. que t'han de portar. Però sí que és veritat que és un bé molt preuat i que està bé que aquell seient estigui ocupat per un culer. Si és preferiblement pel que ho ha pagat, que és seu, si això no. O algun familiar o algun amic o a qui vulgui. Però si no, jo prefereixo que es faci servir sempre, perquè... I jo, això que l'Àlex es pregunta, jo m'ho he preguntat, ara m'ho pregunto, però sobretot m'ho he preguntat en tota l'era Messi. O sigui, un tio que feia doblets, hat-tricks, gols d'aquells inversemblants, slàloms, assistències de luxe, i tu dius, avui 78.000! Bueno, sí, 78.000, sí, però...
No, que a tota Europa és l'hòstia l'entrada, però clar,
sí, clar,
un camp de 98...
No, clar, perquè hi ha 20.000...
Seients lliures, sí, lliures. Seients buits.
I uns quants són que es deixen per la venda, però hi ha molts que són d'algú que ho paga religiosament, i tot i que no és car, home, carnet i abonament de segon quina zona de l'estadi és un dineret, no? I a mi sempre m'ha fascinat això en negatiu, de dir, escolta, però que no els hi motiva. Ja no dic anar al Barça de Guardiola, o al de Luis Enrique, o al de Tito, anar a veure Messi, dius, mira, només per dir jo, escolta, igual avui fa 4 gols.
Un repòquer, també, l'hem vist.
Que n'ha fet.
N'ha fet, sí, sí.
Que n'ha fet.
Bé, queda dit, queda explicat, per tant, tots els socis abonats o gent que vulgui anar al Camp Nou, que sàpiga que també hi ha, a partir d'aquest dissabte, aquesta opció del seient lliure invers que aplicarà al club, aquella gent que durant 10 partits no faci res amb el seu abonament. Avui ja, en clau derbi, ara que sentíem Edu Expósito, hi ha una frase que m'ha cridat molt l'atenció del jugador de l'Espanyol, que és que potser és un bon moment per anar al Camp Nou. No, ell ha dit, potser el Barça està despistat, molts internacionals, no? Més i mig sense competir, han perdut sinergies, potser algú està pensant, no? Aquesta nit, cap d'any, vull dir que, no? És un partit que sembla a priori que el Barça és molt favorit perquè va liderar la Lliga i tot plegat, però compte, no? Compte.
Sí, és un partit perillós. Primer perquè un derbi sempre és un derbi, i és veritat, és un tòpic, però és veritat que és igual d'on vinguin els dos equips, és igual les classificacions, és igual les sensacions que hagin deixat en els últims partits, i després és veritat que també la lectura aquesta que fa d'Exposito pot ser un bon moment, evidentment, si el Barça doncs, encara no ha acabat d'afinar. També és veritat que molts dels internacionals, gran part que són els espanyols, ja fa temps que van quedar eliminats, i per tant, bueno, s'haurà de veure, però en aquest aspecte pot ser una bona lectura aquesta que fa d'Exposito, tot i que jo crec que el Barça és clar favorit a guanyar el derbi.
Mira avui el PSG, que ha patit com ara deia fins al 96.
A la Premier, tots els grans, en principi favorits, han guanyat tots els seus partits. Sí. Però bé, evidentment, serà... veurem què passa.
En tots els partits hi ha un favorit, i en aquest partit hi ha un favorit, i és el Futbol Club Barcelona. Però és veritat que la temporada alterada pel Mundial canvia absolutament les coses, i més en un derbi. Si fos qualsevol altre partit, jo estic convençut que aquesta jornada veurem resultats molt estranys. Ens trobem amb els equips que han perdut totes les mecàniques, tots els mecanismes de coralitat de grup, tots els mecanismes grupals els han perdut, perquè fa 40 dies que els seus jugadors, en alguns casos molts jugadors, amb altres planters menys jugadors, han desaparegut per anar a jugar al Mundial. Aleshores, tornar de dinàmiques molt diferents, d'entrenaments molt diferents, de dibuixos molt diferents, i a vegades de responsabilitats en el propi camp molt diferents, sense el temps necessari per fer la pretemporada com si fos a l'estiu, farà que de sobte et trobes amb la màxima competició, la mateixa que tenies fa 45 dies, sense la preparació necessària, sobretot del reagrupament mecànic de tots aquests jugadors. I estic convençut que aquesta jornada portarà moltes sorpreses, com a culers. Espero que una de les sorpreses no sigui el dissabte al Camp Nou. Però, en tot cas, estic convençut que aquesta jornada hi haurà sorpreses molt notòries.
Perquè a vegades, quan ja la Lliga va avançant, penses, va, aquest equip ara va com un tro, ja, no?, a la Quiniela, per exemple.
No,
i hi ha apostes i dius, guanyaràs.
I les dinàmiques,
però ara què dius?
Jo hi crec molt amb les dinàmiques, i les dinàmiques estan adquirides. En aquest moment, totes les dinàmiques negatives, però també positives, s'han trencat pel Mundial. I és tornar a començar de zero, però tornar a començar de zero sense la pretemporada necessària per reagrupar una miqueta tots aquests mecanismes. I això estic convençut que portarà sorpreses.
És un gran dubte, no? Qui estarà millor? Els equips que han pogut fer un estatge com Girona, Espanyol, que només han tingut un internacional o cap, estarà millor el Barça que els internacionals venen rodats amb ritme de competició?
En principi és que tenien menys internacionals, perquè han pogut mantenir aquests mecanismes de grup.
Però no sé, és que no hi ha precedents.
No.
És una cosa tancada perquè no hi ha precedents, perquè un Mundial a tardor, hivern i sense vacances per tothom, sinó que clar, uns les han fet abans del Mundial, els altres les han fet durant el Mundial, els altres les han fet després del Mundial, poques vacances, però bueno, aquí al Barça hi ha dos jugadors que han jugat fins al dia 18, i a més han estat en un lloc una mica diferent. Tu has estat, Damià, que amb aquells aires acondicionats, amb aquelles situacions diferents.
Sí, els horaris, sobretot els horaris que s'anaven a dormir, han estat un mes anant-se'n a dormir a les 4 o 5 de la matinada.
Això dic que és tot no hi ha precedents d'això, i a més el Barça té un hàndicap, que és que ha tingut molts jugadors fora, i un altre gran hàndicap, que és que no té Lewandowski. És un tio que està sancionat, és el teu màxim golejador, és l'home en què l'equip tenia certa dependència o una gran dependència.
De fer la meitat dels gols, clar.
Bueno,
Edu Expósito no s'ha amagat, eh? Dius, home, clar, preferim que no jugui.
No, clar, bueno, clar. I a més a més, aquesta frase de l'Edu Expósito em fa pensar que el vestidor de l'Espanyol això ho tenen parlat, perquè nosaltres també tenim una entrevista al Melamed.
Sí, avui hi ha hagut atenció als mitjans i visita dels socis.
I parla en un to semblant, eh? És a dir, sí que suposo que ells visualitzen que un bloc com el del Barça s'ha trencat pel Mundial, no han pogut treballar, no han pogut estar junts, ni estajos, ni amistosos. No s'ha fet un amistós. Partidillo han fet entre ells, o amb refusats pel filial, però no s'ha jugat contra ningú. Hi ha equips que han jugat amistosos. El Cádiz crec que va jugar fins i tot contra el Manchester United.
Sí, sí.
Que ho hem comentat aquí. Barça no ha pogut fer res d'això. I a sobre el seu crack actual el té fora per tres partits. Per tant, és un partit d'aquells tontos, jo crec que ha favorit el Barça, però ojo, ojo que aquí hi ha una trampa amagada i tant de bo surti bé.
Jo penso que és difícil...
Pel bé del futbol. Surti bé pel bé del futbol. Estem a setmana de derbi.
Sigues neutral, no? Que guanyi el millor. Ah, que guanyi el millor.
Parlo en clau blaugrana.
No, que jo dic que penso que és difícil a nivell mental pels equips i pels jugadors que han estat al Mundial, perquè s'està posant molt l'èmfasi en el tema físic, de que són jugadors que porten una càrrega d'entrenaments i de partits, però igual que es parlava que els jugadors estaven pensant en el Mundial abans d'anar, jo crec que encara tenen el xip Mundial i com a mínim en el pròxim partit, dos, tres pròxims partits, els costarà treure's, expulsar-se tota aquesta càrrega que porten. Molt. Per què? Perquè abans d'arribar aquí, els últims 20 entrenaments que han fet són amb la seva selecció. Estan acostumats a veure unes cares diferents que no són les dels seus equips, a fer entrenaments a 30 graus de temperatura, a jugar una sèrie de partits amb una intensitat de vegades contra equips que jugaven amb una intensitat que estaven jugant no un partit de futbol, sinó pel seu país, que hagi jugat contra Marroc, que hagi jugat contra Argentina. Venen de jugar en un hàbitat que no té res a veure amb el d'ara plantar-se a la ciutat esportiva, et parlen de l'Espanyol, et parlen del Cádiz, quan fins fa un moment estaven parlant de Marroc, estaves allà a Doha, saps? O sigui, jo crec que pels equips que tinguin més jugadors mundialistes, com a mínim a nivell, insisteixo, s'està posant molt l'èmfasi en l'aspecte físic, però en l'aspecte mental, aquests dos o tres primers partits segur que costa readaptar-se al nou hàbitat.
Hi ha un factor que no hem d'oblidar. Mateu Laoz.
L'àrbitre, sí.
No, tindran bon record el Frenkie i el Memphis.
Sí, ahir en parlàvem de l'últim partit que ha xulat.
Aquest és una altra incògnita. Aquest és un mico amb dos pistoles. No saps mai per on sortirà.
El tema del físic,
si
realment.
Si té el dia casero, si té el dia que et deixa jugar tot, que et pita totes les faltes. És un tio, no només pel Messi, eh? Tito Vilanova, i ho recordo sempre, perquè el pobre ja no hi és, però ho deia, diu, és que ens torna bojos, és el pitjor àrbitre, perquè
bulles.
No saps mai per on et sortirà.
Un dia li pots parlar, l'altre dia no, comença a treure targeta, sí, és peculiar.
Jordi Alba en un derbi diria que li va treure una groga i li va fer alguna apreciació patapam, directa, segona i al carrer.
Li agrada ser protagonista, Mateu Laudi.
I crec que es retira en breu.
Ah?
Igual vol deixar empremta, una mica més d'empremta.
Home, no, crec que no.
Jo volia dir, el tema del físic, realment, jugadors del Barça que s'han arribat pràcticament fins al final, Koundé i Dembélé, els altres, tots creien que fora vuitens i a quarts Rafinha, no? Si no vaig a jugar. Que realment, jo no sé si el tema físic és que afectarà tant. Tinc una pregunta, que ho deia el Lluís. Realment creieu que es perden els automatismes que tan clars tenen el Barça?
Jo crec que sí.
En moments i mig, sí, jo crec que sí.
Jo crec que sí.
És molt temps.
Sobretot perquè no han estat de vacances, perquè si no es perdrien menys. El tema és entrar, com deia ahir, en una dinàmica nova, un entrenador nou, uns altres mètodes d'entrenament, altres obligacions en el camp i, per tant, altres objectius que et demana el teu propi entrenador. Jo crec que tot això t'acaba...
Però jo crec que va ser més complicat adaptar-te a la selecció, que és on hi vas menys i on et demanen probablement coses diferents, que no tornar al teu hàbitat habitual, al teu hàbitat natural, que és el que has fet durant els últims 2, 3, 4, 5 anys en funció del temps que porti
a Barça. I crec que influeix, no? A més la temperatura, etc, que jo crec, bueno, ara hi ha menys perquè aquí fot una calor.
Sí, sí. Nadal a la platja.
Això és la Doha.
Sí. No, però ara no sé què anava a dir. Que et dono la raó.
No, jo anava a apuntar sobre això del físic. A mi m'ha sorprès avui, 11 titular del Paris Saint-Germain, avui, 28 de desembre, Mbappé, Neymar, Hakimi, ha jugat, Sarabia, Soler han jugat també a la segona part, Marquinhos ha jugat, vull dir, aquí ni físic ni res, vull dir, aquí ha tornat la competició a França i Mbappé ha jugat i Neymar ha jugat. Perquè els jugadors venen rodats, en el fons. Han fet 10 dies de descans, no?, i han jugat. És cert que han patit, però...
Els jugadors d'Espanya, que és un, hi ha grans part de jugadors, fa 3 setmanes que està eliminada. Fa 3 setmanes que no juguen un partit, no? Més o menys.
Sí. Bé, no, ja veurem, bueno, ja veurem.
Ah, sí, ja et volia comentar el tema del tipus de competició. És que el tipus de competició també és diferent. No és un viure o morir com un mundial, sinó que és aquesta competició d'anar sumant, d'anar avançant, i per tant, bueno, ja ho diuen, no?, la competició de la regularitat. Un mundial és tot el contrari, és caixa o faixa, és viure o morir, és posar-ho tot en un partit per poder seguir vivint, perquè si no te'n vas a casa. Jo crec que tot plegat et crea un petit caos mental que has de tornar
a reconnectar, potser, no?,
a l'equilibri d'abans.
És que una cosa molt ràpida, o sigui, si no hi hagués hagut mundial, no, com cada any, i els partits que han jugat els futbolistes els haguessin jugat amb els seus clubs, o sigui que hi hagués hagut una Champions normal i els partits haguessin sigut de Lliga o de Copa, més o menys haurien jugat aquests 5, 6, 7 partits. Sí. Per tant, no estaríem parlant tant de si descansen o no descansen, perquè la càrrega física seria exactament la mateixa. És un tema més, com estem parlant, de canvi de xip, canvi de dinàmica, de que has estat, de que els jugadors compta que porten des de l'agost pensant en no lesionar-se pel Mundial, és que això ja ve de lluny. Això ja és un tema mental, de que hem vist jugadors plorant, no oblidem, fa 2-3 mesos perquè s'han lesionat, i hi ha hagut llàgrimes dures perquè s'han perdut el Mundial. Però tret de tots aquests condicionants que ara estem parlant, a nivell físic tampoc hi ha més, perquè si Mbappé hagués jugat amb el Paris Saint-Germain tots aquests partits, ara estaria jugant o no?
Bueno, sí.
Més o menys, no?
Sí, però no
una mica de vacances, de Nadal...
No fas el viatge, com dius tu, no vas a un clima diferent.
És tota la logística mentalment, de tot.
No? Mentalment estaries potser més relaxat al teu club. Sí, deu afectar més en tot això, no?, que en la part física.
Segur, perquè és que és un canvi de xip molt, molt bèstia.
Escolta'm, total. Per cert, parlant d'Mbappé, bona, la innocentada avui del Mundo Deportivo.
Sí, sí.
Ha tingut impacte, això, eh?
Sí, sí, perquè al final...
No el fitxa el Barça, vull dir, les planteixes o no, ja?
A veure, tant de bo el fitxés.
Queden 35 minuts.
Tant de bo el fitxés. No, perquè ja l'hem retirat a les dues. Tampoc hem volgut allò... estar tot el dia allargant... No, a les dues ho hem tret, hem explicat que era una innocentada, era fer una broma. Si algú se l'ha llegit, veuria que per dintre hi havia coses.
Sí, el concepte palancazo, no?
Sí, home, i... Sí?
No.
Saps què passa? Que es feia alguna conya, com dir que sí, que veia bé l'Mbappé venia a jugar al Barça, perquè com que l'any que ve el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic i ell vol participar als Jocs Olímpics del 2024 a París, doncs que ja li anava bé aquest any de rodatge en un Estadi Olímpic per jugar amb la seva...
Ben trobat.
Però tu deies, home, a veure, tampoc ha de ser de massa pes això, no? I que el Manuel Valls havia influït amb el Macron perquè no ho boicotegés. Sí.
Ben trobat, aquí la mente pensante, déu-n'hi-do, també.
Home, has de donar-li voltes,
aquí,
clar.
Aquí a RAC1, no, que jo sàpiga, no hem fet cap innocentada. No, que jo sàpiga, no.
Tu no? El Mundet, no. A Twitter és molt bo fent innocentades.
Sí, el Mundet n'ha fet alguna, però aquí no. Aquí el tu diràs, que jo sàpiga...
Però hi ha un candidat a l'alcaldia, no?
Bé, perdona'm. Que això, ningú ha desmentit res del Toni. De fet, Lluís Carrasco s'ha ofert per fer-li la campanya.
Estem en converses amb el Toni Clapés, em sembla un candidat molt seriós a l'alcaldia de Barcelona, crec que a més que Barcelona necessita un recanvi, crec que el Toni seria la persona adequada, i tenint en compte que el currículum em somriu...
4, no? N'has guanyat 4, ja.
4 de 4. Una cinquena que no puc dir quina és.
Estàs en contacte, veritat?
Sí, a les ordres d'autònoma, em sembla una candidatura molt interessant, m'he posat en contacte amb ell per oferir-me ajudar-lo, sí.
Aquí la clau és si el Lluís Carrasco et diu el mateix a les 12 de nit.
De moment,
doncs potser sí.
A les 11:27. Tornaré a preguntar en 34 minuts.
Veig que d'altres encara... Està bé, aguantar el tema. Està bé, sí.
No, jo
et dic que si jo visqués a Barcelona, que visc a l'Hospitalet, jo votaria el Toni Clapés.
Home, evidentment.
Jo l'he vist tan posat en la ciutat últimament... que a mi no em grinyola...
Sí, està ficat, està ficat.
No em grinyola que volgués fer alguna cosa així.
Coneix totes les superilles i...
Cuida.
El xamfran.
Pràcticament 11:45. Vinga, ara seguim aquí. Tu diràs que hem de fer un joc, farem un joc de la Lliga amb vosaltres. I hem d'escoltar...
Però amb torrons, Vicenç.
Alguna cosa farem, sí.
I
hem d'escoltar els grans moments de la docusèrie la nova era del Barça, home. The New Era, de Prime Video.
The New Era.
Ja s'ha estrenat, avui s'ha estrenat. He tingut l'ocasió de veure ja els 5 capítols i n'hem fet un resum amb el Damià López. Hi ha moments estel·lars dins del vestidor, tant en l'època de Setién, en l'època Koeman, com en l'època Xavi. Hi ha moments estel·lars dins del vestidor. Ara ho comentarem tot plegat aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19,99 euros al mes. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
28, 33, 34, 37 i 44. I els sols, el 4 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí estem, xerrant de tot i de més amb el Fernando Polo, el Lluís Carrasco, l'Àlex Pintanel i també amb la informació del Barça, el Damià López. Ara que dèiem això de Nadal, no, de la temperatura i tot això, tu vens moreno, Lluís? Però avui m'han dit que has estat jugant a golf, pot ser o no?
Ha estat un dia feliç. Avui ha estat un dia feliç, he estat al Golf del Prat, és veritat, fent uns forats, amb un exdirector d'aquesta casa, amb l'Eugeni Sallent.
Home, des d'aquí una abraçada molt gran.
Que hem de celebrar que es troba molt millor dels problemes de salut que està patint i està el tio, està en forma, està tan en forma que ha guanyat el partit i jugava amb 4.
Me n'alegro.
No? I celebrar, evidentment, jugar amb l'Eugeni, que per mi ha estat tot una sort, una fortuna i un goig, sinó, a més, fer-ho amb màniga curta el 28 de desembre, amb una temperatura fantàstica, un dia fantàstic, i, per tant, animar la gent que faci exercici, que faci esport a l'aire lliure, perquè ja que el clima ens està tornant bojos, bueno, juguem a favor aquesta locura.
Me n'alegro, des d'aquí una abraçada al gran Eugeni Sallent, sí que va ser un dels pares de RAC1, d'aquesta emissora. Hosti, ara, no sé si és bo o dolent, això de la temperatura, no?, amb tanta calor aquesta època de l'any.
Normal no és.
Vull dir, ho agraïm, però normal no és, pel futur.
No, segur que no és bo.
No.
El que passa que,
bueno, aprofitem-ho, però normal
exacte,
no és.
Hi ha coses positives.
Diu, encara pujarà més, encara,
imagina't,
per cap d'any.
Ja ah, sí? Això.
És una bogeria.
A veure, va, tornem a la realitat del derbi i a l'actualitat del Barça. Com dèiem, Damià, avui sí, Xavi ja els té a tots.
Sí, sí, aquest matí Koundé s'ha reincorporat als entrenaments a la ciutat esportiva, de manera que Xavi ha pogut fer un entrenament amb l'equip al complet. Impossible poder explicar millors notícies. Això sí, recordem que per dissabte es manté la baixa de Lewandowski per sanció. Koundé ha complert estrictament amb el seu permís per vacances postmundial, ha estat uns dies als Estats Units i aquest matí s'ha reincorporat. L'altre finalista blaugrana, Ousmane Dembélé, ja va tornar fa un parell de dies. Així que, per una banda, veurem què fa Xavi per suplir Lewandowski, i per un altre costat, pendents de l'alta mèdica d'Araujo, que l'ha de rebre abans del partit contra l'Espanyol. Araujo fa dies que s'entrena amb l'equip amb normalitat, Koundé haurà fet 3 entrenaments i li porten avantatge Eric García, Christensen o fins i tot Marcos Alonso. En tot cas, el calendari ja ve atapeït i després arribarà Intercity, Atlètic de Madrid i Supercopa, i hi haurà partits i minuts per tothom.
I tant que sí. Doncs a veure qui acaba jugant. És interessant veure l'11 de Xavi aquest dissabte contra l'Espanyol, perquè primer, com refàs la baixa de Lewandowski, i després qui poses, no? Mundialistes, no mundialistes, jugadors que estan aquí agafant forma, fins i tot Sergi Roberto, gran protagonista d'ahir, el tu diràs, té opcions de jugar al lateral dret. Abans d'anar al resum que hem fet de la sèrie documental de Niu Era, m'agradaria que recuperéssim dos moments d'ahir de Sergi Roberto i que els comentéssim avui a la tertúlia. Mira, el primer, que és un dels grans titulars, que ha tingut un gran impacte i molt ressò a la majoria de mitjans catalans, espanyols i fins i tot internacionals, és quan explica el que està cobrant després de la rebaixa salarial.
Jo ara mateix estic cobrant com si hagués pujat del Barça, bé? Però és algo que no passa res, o sigui, que ho faig amb orgull, ho faig amb... perquè jo vull estar aquí, i és el que t'estava dient, que en els últims anys jo no disfrutava jugant perquè no estava bé físicament, llavors jo volia seguir aquí i fer-ho, i ara estic disfrutant. O sigui, el tema econòmic ara per mi no és l'important.
O sigui, si renoves, et tornaràs a cenyir el que et demani el club, o ja amb el mateix sou que tens
sí,
ara.
Sí, sí, sí. Jo ara el que volia era disfrutar. Llavors vaig dir un any amb això. Doncs d'acord, un any amb això i ja està.
I ara vol seguir disfrutant i renovar. De fet, ens explicava que ja havia tingut una conversa amb el cos tècnic.
Encara no hem començat a parlar. Suposo que ara amb el tema del mercat d'hivern, el Mundial, tot això, doncs encara no ens hem posat a parlar. La meva idea és quedar-me... pel que m'han transmès el cos tècnic, doncs que hem tingut una conversa a l'entrenament. Ells estan molt contents amb mi, volen que em quedi, però bé, encara no hem començat a parlar.
Doncs això, la rebaixa salarial, que vol continuar i que el cos tècnic vol que continuï, i l'altre gran document que ens va cridar molt l'atenció ahir, quan Sergio Berto es va obrir, no?, i va expressar una mica tot el que ha viscut aquests últims anys, és sobre el fet de jugar lesionat durant una època fins que va arribar Ricard Pruna i li va dir no, això se soluciona amb una operació.
Quan portes tant de temps, és el que et deia, des de l'època del Koeman, que és quan em vaig lesionar al camp de l'Atlètic de Madrid del quàdriceps. Llavors vaig estar 2 mesos de recuperant-me, vaig tornar a recaure, sí. 2 mesos més. Després no em vaig recuperar bé i vaig estar jugant lesionat durant molt de temps. Que jo, bueno, hi havia moltes vegades que preferia que l'entrenador no em posés perquè jo sabia que no estava bé. Però anava jugant, anava entrenant, llavors, bé, jo interiorment sabia que no estava bé, però seguia jugant, i clar, jo sabia que no donava el 100% perquè no estava per jugar al 100%, però bé, jo sempre anava fent el que em deien, fins que va arribar un punt que, bueno, va arribar el Pruna, va tornar a revisar i em va dir, t'has d'operar, perquè això no pot ser, o sigui, no pots jugar, diu, no entenc com estaves jugant d'aquesta manera, així que t'has d'operar. I jo, sí, endavant. I vaig dir, estava esperant que algú em digués això.
Estava esperant que algú em digués això, no? Que em solucionés els problemes que tenia. Bé, va ser com una confessió ahir del Sergi Roberto. M'agradaria que donéssiu la vostra opinió sobre tot això que heu sentit i si vau sentir la resta de l'entrevista. I ho vull lligar amb... perquè el futur de Sergi Roberto i el fet que Xavi el vulgui lliga una mica amb el que expliqueu avui a la portada de Mundo Deportivo també sobre Busquets. No, Fernando? Que també la setmana passada també ho dèiem. Hi ha l'opció que Busquets renovi un any. Podria ser que fes un any més sencer, podria ser que als 6 mesos tallés el contracte i marxés a la MLS, és complicat, no?, l'encaix, però són opcions que Busquets té sobre la taula. Clar, és que si no es pot fitxar, potser t'has de quedar amb el que ja tens, no?, que són jugadors que potser no són de l'agrat del públic, però que et poden complir, que et poden fer vestidor, que et poden ajudar, i que ara mateix són el teu primer i segon capità.
El Xavi, tots sabeu que és un tio que hi ha coses que les té molt clares, i sobretot ell el que vol és que determinats jugadors tinguin uns conceptes tècnics i tàctics molt ferms. Per això, se'n recordeu que quan fitxa diu públicament fins i tot que s'ha trobat carències en jugadors que han pujat del futbol base, que ja es feia creus que no ho entenia, que veia jugadors que es perfilaven malament, que xocaven, que no buscaven abans de rebre una passada qui tenien al costat de rival o qui tenien lliure de company per abans de rebre ja sabia qui li donaran la passada. Diu que això s'ensenya. Què passa amb Busquets i Sergi Roberto? Que això ho tenen, de sèrie. Ell ha jugat amb ells, ja es coneix, els ha tingut de companys i els ha tingut de jugadors a les seves ordres. I tota aquesta... És com quan compres un mòbil. Hi ha aplicacions que et venen ja d'entrada al mòbil, no? Doncs aquests tenen totes aquestes aplicacions que el Xavi vol que tinguin. No els ha de dir res de moltes coses. I ell diu, si jo puc fitxar algú molt millor que aquests, anem-hi. Què m'agrada el Zubimendi? Vinga, anem a buscar-lo. perquè dintre dels seus paràmetres de pivot posicional, que és el que vol, és el preferit. Zubi Mendy, que són 60, i la fitxa, es pot? Ara no mateix pot. No.
No, no, ni ara ni a l'estiu.
Què intento? Bussi, Manu, mira com estem. Queda't un anyet. Queda't un anyet, que encara tens futbol, que has deixat la selecció, que no tindràs aquest desgast, i a veure si en aquest anyet ens refem, i jo puc, o Zubi Mendy, o qui sigui, un altre que trobi, o un xaval que pugi del futbol base, o el Nico que se m'acabi de fer on sigui.
Val, i te puc sumar un aspecte? Sí. El caràcter, l'ego. Són dos jugadors que no t'alçaran la veu, no et muntaran un pollastre i no et faran un piqué o...
Home, no, per ell... Home, a veure,
per no jugar.
A veure, per ell són de la seva màxima confiança.
No, i que són jugadors que són d'equip, que són d'equip, que et sumen en el grup. No, ja, no tenen l'egoisme normal d'un futbolista.
Obvi, però a sobre és que si el Xavi, si el Xavi els dona aquesta confiança, només faltaria que sobre li tornessin amb rajades o... No, home, no. Seran uns defensors de l'entrenador i del seu mètode des del minut 1, però és que jo amb el tema aquest, et diré una cosa, la realitat és la que és, i els diners són els que són, i les possibilitats són les que es tenen ara mateix. Ara bé, si jo fos el Busquets i el Roberto, m'ho pensaria. M'ho pensaria perquè l'exemple del Piqué és molt recent. I tot va acabar molt bé, eh? Va ser un final de conte de fades i de Hollywood, però venien d'on venien. I és veritat que el caràcter del Piqué no és el d'aquest dos.
No, no t'ho faria mai, això.
Que si la piloteta entra a partir d'ara fins al juny, seran flors i violes, tocarem tots el violí i farem una gran festa.
És el hàndicap.
Però si no entra, jo sé aquí alguns focalitzaran i enfilaran.
Jo estic amb el Fernando. Hi ha el hàndicap del judici popular. I la gent està sent molt dura amb els capitans en aquest moment, degut a una signatura d'uns contractes amb un altre president que no té res a veure amb aquesta junta, i és veritat que amb la manca de generositat que podrien haver mostrat i que no han mostrat i que lícitament no han mostrat.
Però si Roberto ja t'explica que està cobrant com no, si acabés de pujar del filial.
En el cas de Sergi Roberto sí, no en el cas de Jordi Alba i de Sergi Busquets. I la gent emet un judici.
Busquets i Alba sempre diuen, estarem disposats a ajudar si el club ens ho demana. Això sí. Entenc que el club no ho ha demanat
bueno,
mai.
Aquí vaig.
Aquest estiu es va demanar, el que passa que no van quadrar les fórmules.
No van arribar a quadrar-ho. I jo crec que cal arribar a alguna mena d'intente per evitar aquest judici popular continu en el camp. Per què ho dic? Perquè al final tot això va en contra, directament en contra, i contra la línia de flotació del propi Futbol Club Barcelona. La gent no pot criticar els seus propis jugadors perquè fallin tres boles. Si Gavi falla tres boles, o Ansu Fati falla tres boles, ningú farà un judici impopular contra ells. És a dir, ningú criticarà el fet de que fallin tres boles.
Però a mi em sembla molt injust i sí, de poca memòria.
Però això és molt injust. Per tant, cal, per una banda, mirar d'apropar la relació club-jugador, a veure si hi ha alguna manera de que una part, com a mínim, quedi solucionada, i per una altra banda, una campanya a favor d'aquests jugadors, perquè hem de tenir memòria. Aquests jugadors formen part del planter que ens ha fet gaudir més de la nostra història futbolística recent i no recent. Per tant, jo trobo que el judici comença a ser una mica injust, i al final aquests jugadors són éssers humans, és veritat, són milionaris, són triomfadors, són referents, són èlit, són tot el que tu vulguis, però són éssers humans, i les xiulades els hi afecten, perquè són éssers humans, i arriba un moment que això t'atipa, i quan t'atipa arribes un moment que decideixes canviar d'aires, perquè tampoc és suportable, sobretot si la xiulada ve de gent que tu t'estimes, que és la teva afició, que és el teu club, que és la teva afició al final. Aleshores, malauradament podrien optar per la marxa, i jo crec que la marxa, si Xavi els necessita i el club en aquest moment no els pot suplir d'una forma amb garanties, pues seria una pèrdua molt valuosa.
I després, perdona Àlex, jo escoltant ahir Sergi Roberto, hòstia, aquests dos últims anys potser se l'ha xiulat perquè fallava, però perquè físicament no estava bé, perquè no arribava, no, i mentalment
sí,
tampoc.
Jo aquí tinc un dubte.
Jo li donaria un marge ara a veure com reacciona.
Doncs mira, dic una cosa, jo aquí tinc un dubte. Si ell sabia que no estava bé, i em cau molt bé el xaval, i crec que és un jugador molt valuós, i a més, sempre ha tingut un comportament intachable. Dic això d'entrada. Però si ell sabia que no estava bé físicament...
Però si els doctors li deien que sí, tranquil, tu prova, que no passa res.
Ja, home, però tu et notes, tu saps...
No sé, una segona opinió, potser.
Home, el rendiment que tu has donat quan estaves bé, a tope, perquè ell ho ha dit, diu, és que a vegades desitjava que no em posessin a jugar perquè sabia que no estava bé. Ho diu ell, ho ha dit. O sigui, a mi això m'ha estranyat molt, perquè al final li fas un, no li fas un favor al teu equip jugant en unes condicions inferiors al rendiment que tu pots donar. Que encara pots donar un bon rendiment, és possible, però en partits de la màxima, contra rivals absolutament potents, si no vas a tope... Jo és que prefereixo sempre posar un jugador que, no, que estigui al 100% que un tio que estigui al 70%. Perquè en aquell duel definitiu, aquella pilota dividida, aquell salt, jugues amb un tio que no està en condicions. Llavors, això, qualsevol detall en un partit de la màxima rivalitat i de la màxima competició, et va en contra. És que et pot anar, bueno, d'arribar una pilota que sigui penal o no, que toqui en lloc de tocar la pilota, toqui el peu del rival. Llavors, a mi això del Sergi Roberto sincerament no m'ha agradat. Per què? Ostres, perquè considero que té prou edat i personalitat i té prou tables per com a mínim buscar una segona opinió i dir, escolta, que això no tira, que jo em noto que no tiro, que jo sé el que donava i sé el que dono. No.
Jo estic d'acord amb tu. És veritat que també parla de la implicació de Sergi Roberto, de no voler perdre el partit, i crec que això també la gent ho ha d'alorar. Jo crec,
però al final va en contra del col·lectiu i d'ell.
Sí, sí.
Perquè després és matxacat, perquè això s'ha sabut ara. Però l'hem pitat abans.
Ja, ja. És evident. Jo, evidentment, respecto totes les opinions, però no comparteixo, i crec que s'ha estat molt injust. Estem parlant dels casos aquests de Busquets i de Sergi Roberto. La gent no té memòria, és una evidència. Jo crec que aquest any que està bé, estem veient una molt bona versió de Sergi Roberto. Abans de l'última lesió, crec que estava jugant bastant bé amb Xavi, o de lateral dret o al mig del camp. I el cas de Sergi Busquets, jo crec que se'l critica única i exclusivament pel tema de no haver acceptat la famosa rebaixa salarial. Sí. Perquè, o sigui, no sé, no es té memòria. A mi, jo és que no entenc que es pugui xiular un jugador com Sergi Busquets, que està tan important al Barça. I després, estic molt d'acord amb el que diu el Fernando Polo i el tema de renovar Sergi Busquets, és que si no pots fitxar ningú més, si a més te'n va Sergi Busquets, que encara tens un problema més del que tens ara.
Però que es quedi assumint que potser De Jong serà el titular, si ens el creiem, i que ell haurà de fer grup i pinya, igual que Roberto. Jo no dic que Roberto s'hagi de quedar com a titular indiscutible al lateral dret, que es quedi com a suplent de luxe.
Jo crec que per caràcter Busquets això ho pot acceptar.
I Roberto també.
I jo crec que tenim la responsabilitat de fer veure a l'aficionat, de fer una petita campanya de conscienciació de que la situació dins del club avui és crítica des d'un punt de vista econòmic. No és allò de o juga Busquets o si no que vingui Kanté o que vingui Zubimendi. No, és que no hi ha diners ni hi ha la possibilitat d'inscriure aquests jugadors. Per tant, el que tenim és el nostre tresor i els tresors es mimen, no es llencen per la borda. Aleshores, cal fer aquest petit exercici de conscienciació, que hi haurà partits que estarà més brillant, partits que no ho estarà tant, hi haurà partits que aguantaran millor els 90 minuts i altres que els hi costaran més, segur, però que hem d'estar al costat dels nostres jugadors.
Jo sobre el tema de la memòria també vull fer un incís, eh? És a dir, per mi Busquets és, no et dic un 10, però un 9,5. Ara bé, la memòria ho és tot, eh? La trajectòria és tota. Enteneu-me, jo també entenc el soci que des del 2015 s'ha menjat uns trunyos com un piano de cola, ¿entiendes? I li han cascat 3 a Roma, 4 a Liverpool, 8 a Lisboa amb el Bayern de Múnich, contra el PSG, l'Europa League, lligues perdudes aquí contra el Granada, que si guanyaves et posaves líder... Enteneu-me.
És a dir, llavors què fem? Ho tirem tot per la finestra?
No, però vull dir, vull dir que és possible...
Que posem a la balança tot.
No, que posem a la balança i que és possible que un jugador puntualment i després d'una ratxa determinada pugui tenir certa crítica.
Sí.
És a dir, cheques en blanco... Tampoc.
No, però Roberto ahir ens diu a l'entrevista, jo accepto que em xiulin, que em critiquin quan jugo malament i perquè sí, perquè jo mateix sé que ho he fet malament. Ara, que s'ha estat injust amb el tema de la rebaixa salarial... Ell també ho va dir-ho, que creu que s'havia estat molt injust perquè els jugadors han fet un esforç econòmic.
Però Aleix,
uns més cadres. Sergi Roberto sí.
Sergi Roberto sí, però també siguem... Diguem les coses al seu context.
Sergi Roberto acabava el seu contracte.
Sergi Roberto acabava el seu contracte...
I el renovar-lo se'l rebaixa.
No, i estava lesionat. I estava lesionat. Perquè es lesiona.
Sí, sí, i Xavi l'espera, li diu, opera't i l'espero 5 mesos.
I el club no volia que seguís. I el Xavi diu... que se'l vol quedar perquè li vol donar una oportunitat i que no està bé que un tio amb aquesta trajectòria se'n vagi lesionat i sense l'oportunitat. A mi em sembla molt bé, però també el mercat és el que és. Si tu et vols quedar, el club no vol que segueixis i estàs lesionat, ell va preferir quedar-se perquè, entre altres coses, perquè té aquí el doctor Pruna, que és el que va descobrir que s'havia d'operar, i va dir, escolta, em recupero aquí, amb aquests metges, amb aquests fisios, i estic en un entorn molt bo per mi, el meu club, els meus companys, un entrenador que m'estima, i la meva família no s'ha de moure, i si tinc un nen petit, doncs millor aquí, amb tot aquest liu, i referma, durant un any, referma, que s'estava refent, perquè s'estava refent, i després ja acabar contracte, i ja veurem. És a dir, el context és el que és, també, eh?
Sí, sí, sí. Que
igual que, igual potser... que també vull ser just, i acabo, que sóc molt passat, però és que me'n recordo de coses i s'han de dir. És veritat que en el tema salarial, home, hi ha hagut una intenció del club de que els jugadors acceptessin aquesta rebaixa salarial, no s'han posat d'acord, hi ha hagut una crítica des del club a aquests jugadors, eh?
Ja.
Que això també pot haver calat en l'afició. Però vull dir que l'afició rep lo del... rep lo del tema salarial, segur, però no oblidem que aquesta afició amb determinats jugadors que porta molts anys també tenen certa cremor perquè la trajectòria de les darreres temporades, bueno, és que estem a l'Europa League.
Sí, que sí. Es pot arribar a entendre tot, però jo també em poso en el paper del jugador i ahir em va semblar...
Sí, però està bé intentar veure... Perquè tot té els seus matisos. I quan un tio xiula, poden influir altres coses.
Ja, ja. Que dius,
jo ràpid, simplement que potser s'ha de criticar, com deia el Ferran des del 2015, que sobretot a Europa va estar ridícul en ridícul.
El motiu és que entrarem al 23, qual... eh? És que entrarem al no, 23, però del 15 al 23 potser, van 8 anys.
El motiu potser pel qual des del club no es va treballar des de fa uns anys, o desconec si s'ha treballat o no, però la realitat és que no ha vingut ningú per fer de Busquets. El motiu pel qual des de fa molts anys s'està intentant treballar en buscar un substitut de Busquets, perquè ara és veritat que tens un problema. La veritat és que tens un problema, ara.
Hem de fer una pausa, i ara de seguida escoltem això de la New Era, del tràiler del documental del Barça, i després prepareu-vos pel joc que us hem preparat de la Lliga, a veure si sabeu o no com està la Lliga a dia d'avui. Ara tornem.
RAC 1.
Aquest Nadal vine a Badalona i descobreix un món màgic. Passeja't pel campament dels Reis d'Orient al Parc de Can Soleil i de Cal Arnús i per la nostra fàbrica de joguines i tornemis a l'antic escorxador. A més, visita les fires nadalenques arreu de la ciutat. Aquest Nadal, si vens a Badalona, la màgia t'acompanyarà. Més informació a badalona.cat. Ajuntament de Badalona.
Tens molta experiència com a ésser humà. Ara és moment de continuar sent-ho. Protegim junts la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. És part de la nostra naturalesa i de tu. Som el que més ens cal ser. Humans, sent humans. Open Arms.
RAC més 1, podcast.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC 1.
Tots som
més 1.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Parissé.
Recordo que per acomiadar aquest 2022 que sapigueu que tornen les recampanades simultànies de RAC1 i de RAC 105 com ja vam fer l'any passat. D'11 de la nit a 2 de la matinada, aquest 31 de desembre, RAC1 i RAC 105 rebrem el 2023 menjant el raïm d'una manera molt especial. Tindrem l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez i l'Armand Maravalle del Matina Codina de RAC 105 i també l'Eulàlia Carrascal del Versió RAC1 recollint la participació de tots els oients des d'aquí, des de l'estudi, i el Marc Bala, del Versió RAC1, transmetent en directe les campanades pirotècniques de Roses, amb focs artificials i moltes més sorpreses que coneixerem de primera mà. Així doncs, la nit de Cap d'Any, sintonitzeu RAC1 o RAC 105 per rebre el 2023 amb la millor energia. En total, 3 hores de bon humor, missatges dels oients i els millors èxits musicals de l'any. RAC1 i RAC 105, tots som 2023.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19,99 euros al mes.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
11.427, 11427.
Sèrie
20020.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Sis minuts i la mitjanit, això és el Tu diràs. Vinga, abans d'escoltar el resum que ha fet el Damià López d'aquest docu-sèrie, d'aquesta docu-sèrie que ja podeu veure a Prime Video, The New Era, la nova era del Barça. El primer que truqui ara, el 902-47700, s'emporta un dorsal de 5 quilòmetres per córrer a la Cap d'Any Reis a Sabadell. Un dorsal per ell i per el convidat que vulgui. Val? Un dorsal doble per un guanyador. 902-47700, 5 quilòmetres, 31 de desembre a Sabadell, a la Cap d'Any Reis, de la qual us explicarem més detalls al final del programa. Va, a veure, Damià, va, anem a escoltar The New Era.
Que no existe revolución sea una buena tradición.
This game over, another loss in the Champions League.
Vamos a ser campeones en el equipo.
Documental que recullen 5 episodis de mitja hora com el Barça ha hagut de reconstruir des del 2-8 de Lisboa contra el Bayern, amb capítols històrics ja pel club com l'elecció de Xavi Hernández com a entrenador, la sortida de Messi del Barça. Es pot veure a Prime Video. The New Era resumeix tot el que ha passat al Barça aquests últims anys. Com dic, són 5 capítols d'entre 30 i 40 minuts. El documental, que evoluciona en el temps de manera cronològica, comença amb l'arribada de Quique Setién, mencionant les vaques. Sí, Aleix, que és un moment que t'encanta.
Sí, m'encanta, sí.
Suelo tener una relación muy directa, muy cercana con los jugadores, siempre que los jugadores entiendan que unos están en este lado y yo estoy en este. Vosotros estáis en este lado y yo en este. Sí que mañana tenéis decidido el día del descanso. Yo os quiero proponer que tratéis de entender que necesitamos lo antes posible comunicarnos. Y hemos pensado que vamos a poner el entrenamiento mañana por la tarde. Sé que a algunos estudiantes les descoloca, esto no va a ser lo habitual. Y si no os parece mal, que espero que no, tendráis que mañana por la tarde vamos a entrenar y nada más.
Això era la presentació d'aquí que se tiene a davant dels jugadors al vestidor. I primer comença dient, bueno, para mí es un reto, ayer estaba con las vacas, i després diu això que em sembla brutal, no? De dir, si no les parece mal, mañana les cambio el entreno.
Fins a 4 vegades es disculpa per fer una cosa que és la seva obligació, que és manar.
Primera xerrada, Primera xerrada. Hi havia Bartomeu,
4 vegades.
Òscar Grau, tots els directius, i ell... I el presenten, i clar, la cara, a més les càmeres van jugant molt bé amb les cares dels jugadors que estan asseguts davant de Setién i del president Bartomeu, i és acollonant. Ja veus que aquell primer dia allò no pot anar bé de cap de les maneres.
No, sobretot perquè si has d'exercir un lideratge, has d'exercir un lideratge. I el lideratge passa per això, pel fet de marcar quines són les línies d'actuació.
La importància de tenir un entrenador. Jo me'n recordo molt de Luis Enrique, que quan va arribar al Barça... ho va dir, i ho va tornar a dir ara amb la selecció espanyola a Qatar, la importància de tenir un entrenador que sigui líder. I és evident que amb això Setién...
No ho era.
Queda en evidència.
De fet, va durar poc, Damià, no?
Sí, bé, tots recordem que va durar mig any, fins al 2-8, a l'agost d'aquell any 2020. Aquí és on passa ja el documental, l'adéu de Setién i el fitxatge de Ronald Koeman, que té una conversa transcendental en un dinar, que es parla del futur de la plantilla, i es posa el focus en Leo Messi.
Nosotros hablamos con él. Que queremos que siga. Porque yo quiero seguir con él. Porque yo quiero que él siga como el mejor del mundo que es. Pero y tiene que saber que ahí vamos a hacer cambios en el equipo.
El segon episodi està molt centrat justament en la marxa de Leo Messi del Barça i en futbolistes que han de donar una passa endavant dins de l'equip, com Agüero, Pedri o Ansu Fati, que ja amb el 10 a l'esquena té una conversa entre bromista i seriosa amb Mateu Alemany.
Bueno, i te quieres quedar aquí, ¿no?
No. Claro, joder.
Mira,
a ver,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Sí.
Vale. Para sacar... Vale.
Lo tenemos claro.
Sí.
Vale.
¿De quedarme aquí? Nunca se sabe, pero...
¿Nunca se sabe?
Bueno, si depende de mí, sí.
Si depende de mí, también.
Sí. ¿Vale? ¿Te quieres quedar en el Barça o no? Y fa, bueno, nunca se sabe, pero si depende de mí, sí, ¿no? Mentrestant, hi ha un germà d'Ansu Fati, que per això se sent una veu de nen petit, hi ha un germà d'Ansu Fati...
No, però l'altre està bé, que diu, nunca se sabe,
anys,
no.
18 anys, és que no sap què respondre.
No. Perquè al final... Mateu Alemany l'enganxa al vestidor amb el seu germà petit, jugant allà al vestidor del Barça, li diu, bueno, ¿te quieres quedar o qué? Diu, ¿quedar dónde? Diu, no. Diu, aquí, claro, sí, bueno, sí, si depende de mí, sí, ¿no?
Sí,
però és curiós, no?, el director de futbol amb l'estrella que s'acaba de lesionar.
No, i que jo veig Ansu Fati buscant de quina manera li dic que sí, sense que resulti imperatiu. Al final tens el director tècnic del club davant teu que t'està fent una pregunta molt directa. I el que ell vol ser és el més curós i el més correcte possible amb la seva resposta, tenint molt clar, jo crec que té molt clar que la resposta és sí, però bueno, i com li dic que sí? Perquè què està esperant aquest home en aquest moment,
saps? No, però és veritat que està bé...
Té 18 anys, eh? No, sí. No ens oblidem.
Està bé, però el que passa que tots els jugadors, fins i tot els joves, ja tenen al voltant...
El dubte, eh?
No, i que tenen al voltant molta gent, que si el pare, el representant, el dietista, el de xarxes socials, el de comunicació... La família, òbviament, la família, i aquell home, el Mateu Alemany, diu, escolta, jo vull parlar amb ell, a veure, li miro...